L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Estem insistint a parlar de competències, canvis curriculars relacionats amb un treball més competencial, però el que volem dir en realitat és que necessitem un abordatge interdisciplinar, o millor, transdisciplinari? Hem volgut canviar el contingut curricular sense canviar l'estructura del sistema? Si volem que els nostres alumnes siguin capaços d'enfrontar-se als reptes del món i de la societat en la que vivim, reptes de convivència, de justícia i pau, mediambientals, de canvi en el paradigma d'estructures patriarcals, estem demanant als nostres professors que facin això des de les seves disciplines aïllades i a l'alumnat assegut en solitari a la seva taula a classe? No hauríem de fer un canvi de mirada que fomenti allò transdisciplinar? És a dir, un tipus d'aprenentatge que esborri les fronteres de les disciplines, integrant-les, aprofitant el saber de cadascuna, disciplinar, de mètode, de didàctica, anant més enllà del que és només acadèmic i creant un nou ecosistema de coneixement que transcendeixi aquests límits disciplinaris i impulsi a treballar i aprendre i resoldre en equip, en comunitat i per la comunitat.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la professora Susana Soler Sabanés. Segons un informe de la UNESCO, la professió docent viu una crisi sense precedents. Es calcula que el 2030 ja faltaran arreu del món més de 44 milions de mestres i professors. A Catalunya, els sindicats denuncien la falta de docents en matemàtiques, llengua catalana i aules d'acollida. I la Fundació Bofill alerta que la situació amenaça la qualitat del sistema educatiu. Però com es pot afavorir la vocació de mestre? I la falta de docents, com repercuteix en l'educació dels nostres fills? Avui fem tertúlia de savis mestres amb...
Coral Regí, mestra i membre del grup d'experts per la millora educativa. Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. Efren Carbonell, psicopedagog, referent de l'educació inclusiva a Catalunya, medalla d'honor de la ciutat de Barcelona i autor de Aprenent a Veus. I David Vilalta, mestre, assessor d'escoles, formador del programa Magnet i autor de Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. I acabarem amb els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, aquesta tertúlia de savis mestres. Benvinguts tots, Coral, Agnès, Efren, David, en aquesta tertúlia. Començarem per la Coral, que diu que ser mestre és la millor feina del món, que fan una tasca transcendent, que ajuda a fer créixer persones i a transformar el món, una feina amb grans retorns, com un somriure a l'aula, un missatge, una trobada amb un antic alumne, però alhora diu una feina que ens compromet i ens angoixa, especialment quan no arribem o quan no tenim prou recursos. Ser mestre avui requereix més que mai compromís personal, però també, per sobre de tot, professionalitat. Dius, Coral Regí, benvinguda. Quins són aquests retorns que has tingut com a mestre?
Molts, des del moment en què et trobes pues, una mare, ara mateix he trobat, abans d'entrar aquí a l'estudi, he trobat una mare i et diu, és que els meus fills, no sé què. O quan un antic alumne o quan un nen petit per l'escola et diu, et dona un paper amb un dibuixet o et fa no sé què, o algun mestre jove et diu, gràcies al que jo he vist m'has inspirat i he pogut escoltar. Jo crec que són moltes coses. Jo sí que crec que, una de les coses primeres que hem de fer per curar-nos, pel nostre tema del benestar emocional com a mestres, és obrir-nos a escoltar i a percebre totes aquestes retorns que tenim, que són molt petits, que és un somriure. A vegades, no sé, veiem a l'alumne que està molt empipador a l'aula, perquè està neguitós, perquè no està bé, i no veiem els 15 que estan al seu voltant que estan dient, ostres, tinc ganes d'aprendre, tinc ganes de fer, ostres, gràcies, no? I a vegades jo crec que és obrir la mirada a les coses bones.
Sovint parlem de com un mestre ens influencia, un professor, i no parlem de com els alumnes influencien els mestres, no? En una entrevista que us varen fer al Diari de l'Educació, parlava un exalumne teu, l'Ismael Callejón, que deia, sabia que podia recórrer a tu, que em donaries consell, m'ajudaries, però no m'allisonaries, no? Com marquen els alumnes, aquest i tants altres, els mestres, no?
Perquè, d'alguna manera, en una aula aprenem tots. I d'alguna manera construeixes coneixement. Jo crec que hi ha coses d'aquestes que a vegades, si nosaltres tenim la idea que nosaltres el que hem de fer és omplir-los els caps, no va bé. Quan nosaltres fem una xarxa de treball compartit amb què aprenem tot, ostres, percebes moltes coses. Jo, per exemple, és un tòpic, però de tecnologia, Jo he après moltes coses dels meus alumnes, però també escoltar. És a dir, a vegades hi ha alumnes que són capaços, amb un treball en equip, d'aconseguir que un alumne amb dificultats aprengui. El treball en paral·lels entre alumnes és un exemple per nosaltres com a mestres i ens dona a vegades moltes orientacions perquè nosaltres puguem fer més bé la nostra feina. I de la mateixa manera que aprenem de famílies. És que jo crec que, en el fons, hem de potenciar molt des de la nostra professionalitat de mestres, que és una professió, el treball aquest amb xarxa i la capacitat de ser empàtics i oberts a tots.
I fins a quin punt creus que el mestre és responsable del destí dels seus alumnes, no? Per bé i per mal, diríem, no? I el fet que arribi o no arribi, és a dir, en aquest destí, quina influència té el mestre? I si us podeu sentir sorpresos, fins i tot, no? Potser n'hi havia un que tu deies, aquest noi crec que li costarà arribar lluny i arriba més lluny que el que creies que arribaria lluny, no?
Jo, això és claríssim. Jo he tingut alumnes d'aquests, no sé, amb molt talents, no? Jo fa molts anys que soc mestre i he viscut tota aquesta història que abans ens ha explicat la Susana, no? De continguts molt disciplinars, traspassar amb plantejaments més globals. I veus alumnes que dius, aquests alumnes saben molt, però a vegades no tenen les aptituds ni el que és, bueno, aquestes conegudíssimes i molt parlades de les soft skills, que són elements fonamentals. Jo aquí crec que, en el fons, hem d'estar molt receptius a el que els alumnes... I és cert, tots els estudis ens ho diuen, que la influència d'un mestre és molt gran. I és molt gran en positiu i en negatiu, i és tot aquest tema del retorn que fem, no? Quants alumnes nostres ens diuen, jo mateix les mates no m'agraden, és que la mestra ja em va dir que jo això no servia, o la mare m'ha dit que a casa les mates no se'ns donen bé. I això té un efecte bloquejant amb l'alumne, amb les mates, no? I de la mateixa manera, al revés, no? Quan una mestra de música li diu a un alumne, ostres, que quina veu més maca com cantes, això potencia talents, no? I jo crec que aquí aquesta visió ha de ser molt oberta.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Hi ha dies que no tinc cap ganes d'anar a l'escola.
Hi ha massa soroll sobre com ensenyar i educar, i això desprestigia l'escola pública. David Vilalta.
I seguim descobrint les dèries que ens han portat avui els nostres mestres savis. En el cas de l'Agnès Balluer, diu que la seva dèria és des de fa molt temps el benestar emocional. Dius que des que vas descobrir l'educació emocional, fa més de 20 anys, vas poder comprovar que un infant, si no està bé emocionalment, no pot aprendre. Si algú no se sent estimat i segur, no pot estar obert a l'aprenentatge. Això suposo que ho has pogut comprovar dins l'aula, no? Què t'has trobat per arribar a aquesta certesa de la importància de gestionar aquestes emocions, tenir-ne consciència, aprendre a regular-les?
Bé, com que a l'aula doncs, tots som humans, doncs hi ha molts conflictes, sempre hi ha cosetes, no?, mals entesos i... Aleshores, te n'adones amb l'experiència que després del pati o després del migdia han passat coses, si no s'ha pogut resoldre, per exemple, tu pots entrar a l'aula i que callin, t'escoltin, però veus que hi ha uns quants infants que estan amb el neguit, amb mirades, i no t'escolten o no poden fer la tasca o boicotegen. O... Llavors et surt molt més a compte, te n'adones que gastar uns minuts en resoldre el que ha passat, en escoltar-los, com deia la Coral, no? I poder solucionar això, després la classe et funciona perfecte i els alumnes ja estan nets, diguéssim, no? Poden entrar-hi el que vulguis, no? I és, per mi és bàsic que estiguin bé emocionalment. A vegades també et pots trobar al matí, no? Arriben enfadats des de casa, difícilment podràs fer que puguin fer la tasca o aprendre o treballar en grup. I et surt més a compte, doncs, això, escoltar-los. Una dinàmica que funciona molt bé són les notícies fresques, de fer notícies així, donar un espai, no? Perquè a vegades diem, els hem d'escoltar, però quin moment, no? Costa trobar el moment. I fer una dinàmica de notícies fresques...
Posa'm un exemple, què seria això?
Doncs, per exemple, dius, mira, ara no arriba el monitor de menjador, estem aquí 5 minuts, que jo els he fet recollir, no? Aquests moments que a vegades tens, no? I dic, va, farem una roda de notícies fresques i aixequen la mà uns quants i s'hi val tot, és a dir, compartir pues, una pel·lícula que han vist o, jo que sé, un desig o una notícia, el meu avi està malalt, el que sigui, no? Clar, si tu tens aquest aquesta dinàmica, un dia a les 9 del matí et pots trobar un infant que et ve i et diu «tinc una notícia fresca molt urgent». I aleshores tu dius «vols que fem ara un moment?». Sí, sí, és que els meus pares se separen, no? I això jo m'he trobat amb això, que dius «uà, quina sort que has creat aquesta dinàmica de que ens escoltem, de que tot s'hi val, no?». I en aquestes notícies fresques moltes vegades la sort és que entre ells també es responen, no? Quan és una notícia així, jo dic els que teniu els pares separats. I doncs, tot això t'ajuda després a poder tenir un clima d'aula diferent.
La gestió emocional de l'alumnat, però i dels professors, no? Perquè cada vegada hi ha més docents que manifesten que estan desbordats. De fet, sortia fa molt poquet que 8 de cada 10 docents alerten que han augmentat les agressions verbals i físiques d'alumnes a professors, segons l'estesa intersindical. I parlen d'un ambient conflictiu i complicat, no? I d'actituds hostils també de les famílies, no? O sigui, hi ha l'alumnat com ho gestiono, però l'entorn, que és les famílies, i com a professorat viu tota aquesta situació complicada i conflictiva.
Sí, sí. Jo crec que en aquesta part dels mestres i les mestres, l'equip fa molt. O sigui, que l'equip directiu recolzi totalment els mestres i que puguem compartir, i que els problemes que tinc jo no són meus, sinó són de l'escola, de tots i de totes. I llavors, acompanyar-nos i dir, va, doncs això com ho enfoquem, o aquest grup no és meu, és que si jo tinc un grup que costa més, unes famílies, el recolzament de l'equip és bàsic per poder, doncs, això, compartir com et sents, què et passa, què podem fer, estratègies i acompanyar-nos, sobretot.
Avui, a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Detectar i acollir els infants amb altes capacitats també forma part de la inclusió real. Rosa Vela.
Doncs ara és el torn de l'Efren, que es pregunta: diagnosticar tant en la infància i l'adolescència afavoreix o enreda? Una etiqueta ajuda a educar o més aviat a encaixar? Ens deia fa uns dies la psicòloga Sílvia Palau, que a mi em va fer reflexionar, i ja m'ho direu tots, que cada vegada hi ha més diagnòstics a les aules, i deia ella, anem posant pedaços, i aquests infants són semàfors que porten llum a diferents aspectes del moviment emocional profund, deia ella, desordres que viuen avui en dia moltes famílies i que dificulten trobar el lloc al grup, no? I deia ella, és molt important esbrinar què està passant i no quedar-nos en el diagnòstic de la criatura. És veritat que és una constant que tots dieu, que cada vegada hi ha més diversitat a les aules. A les etiquetes, Efren, ajuden o enreden?
Depèn. Depèn. Una etiqueta, diguem-ne, una diagnosi, un diagnòstic, et pot ajudar sempre que sigui un element de suport, un element de creació, un element de, a veure, de portar creixement. Però, clar, pot no ajudar si és un element que el que et fa és encaixar, etiquetar i, a veure, fer-te sentir com una barrera més a dins de l'aula, no? Depèn. És curiós. El que sí que és cert, que, efectivament, que cada vegada n'hi ha més de diagnòstics, no? I depèn de com l'utilitzes. Tu pots fer-los per encaixar o justament per ser un element creatiu dins de l'aula, no?
I com explicaries que cada vegada n'hi hagi més? Perquè es diagnostiquen més? Perquè...
Mira, a veure, en aquests moments una tercera part de l'alumnat té necessitats educatives. Me'n vaig a l'any 78. L'informe Warnock és el primer informe seriós que s'ha fet en aquest món per detectar necessitats educatives, deia el 20% d'alumnes en algun moment de la seva biografia educativa tindrà necessitats. I un 2% haurem d'estar molt més a sobre. En aquests moments, faig un salt en el temps, estem parlant del 3,6% i estem parlant d'entre un 25% i un 44% d'alumnes que presenten aquestes necessitats. És molt bèstia. Per què passa, home? Hi ha diferents factors. Un factor és que, efectivament, es diagnostica més, tens un element importantíssim que els CDIAPs, els Centres d'Atenció Precoç, que comencen més aviat a diagnosticar. Vull pensar que això és la causa. Va per territoris, va per barris, va per regions, també. Hi ha regions que diagnostiquen més, hi ha laboratoris, també, hi ha fàrmacs. I, clar, d'alguna manera tot això fa que n'hi hagi més.
De fet, actualment als centres hi ha més de 40.000 alumnes amb trastorns o discapacitats i els docents asseguren que això els desborda perquè no poden atendre'ls amb dignitat, no? Sí. Més enllà de recursos, què podrien fer mestres i professors per millorar aquesta atenció? Com... que aquesta és una de les queixes que ens trobem.
Sí, sí, constant. De fet, el 14% d'alumnat van rebre suport educatiu el curs anterior. Jo el que he fet és treballar-me molt les dades. M'ha costat moltíssim treure dades. És fort, eh? Dius, com pot ser? Doncs no, les tinc totes. Totes, a més, verificades. Espanten, realment. Com un mestre pot entendre situacions de TEA, situacions de dèficit motriu, de TDAH, trastorns emocionals, d'altes capacitats. Tremendo, eh? Vol dir formació, també, no? I ara faig un salt, em permeto una llicència. Fa dos dies, sabeu que hi ha una empresa que en sap de vendre nines, es diu Mata, em sembla, es diu, no? En sap molt. Però, llavors, doncs, clar, és una empresa doncs, que treu nines. Abans d'hi va treure una, que és una nina amb autisme. Dius, ostres. Dius, d'entrada et deixa com descol·locat. I no, té sentit. Perquè, clar, és una nina que la mirada no la centra. La diversitat, vale. És una nina que el vestit li va ample sempre, perquè no suportem la persona amb autisme que el vestit t'apreti. Resulta que les sabates són planes. Resulta que té articulacions flexibles, perquè nens amb autisme cavalluguen. Què més hi ha? Resulta que porta una maleta. Una maleta d'eines comunicatives. Vaig pensar, quina animalada. No és cap animalada. Uh-huh. És una eina més que tu tens per treballar les persones que tenen trastorn d'aspecte autista. Fixa't tu, tal com va fer Mattel amb la síndrome de Down, etc. Vull dir, depèn. Una diagnosi depèn de com l'utilitzes.
Però, si més no, hi ha aquesta sensació de desbordament. Jo l'altre dia... pensava, potser és hora que l'administració digui que el decret d'inclusió és on volem tendir, però que la realitat no podem arribar-hi ara mateix, no? I aquest reconeixement d'això no està funcionant, però sí que és veritat que a l'horitzó volem anar allà, alleugeriria molt els mestres i els docents, no?
Sí, penso que sí. Evidentment, s'ha de reavaluar aquest decret. Jo el que agafaria és una eina objectiva, que és Nacions Unides, que ha fet tres informes, perdó, ha fet dos, 2017, 2024, amb una sèrie d'indicacions. L'any 29 hi haurà, doncs, la tercera revisió. A veure, Nacions Unides són molta gent que treballa, no? Molts mestres, molts professionals. Agafem l'informe, els informes, i anem-los adaptant. Ens ajudarà moltíssim, perquè justament el que evitarà és utilitzar eines diagnòstiques per segregar.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
No suporto estar avorrit.
L'escola s'ha de convertir en un referent social. Jaume Cela.
Doncs ara és el torn del David Vilalta, té un podcast, el David Vilalta, que es diu Quina educació volem? I en aquest podcast podeu sentir coses com el teu dia a dia a l'escola mostra la societat que vols. Es pregunta, quin món els estem deixant? A l'alumnat, als fills, dius, les xarxes crispen, polarització, simplificacions que fan mal, discursos autoritaris, i és fàcil sentir por, cansament i resignació, i llavors dius... M'aturo i recordo el que he après dels meus mestres, dels llibres, de la ciència i de la vida, i llavors dius, veig llum. Que bonic. El teu dia a dia a l'escola mostra la societat que vols. Clar, això imagino que és en la veu d'un mestre de quins valors estic mostrant, quin marc mental estic mostrant, i aquesta és la societat que vull, no? Suposo que els que heu fet de mestres teniu aquesta sensació, no? Que en el dia a dia... fas aquesta societat que vols a través del teu...
I tant. És que pot haver una contradicció, no? Tu pots tenir... Jo ho he viscut molt amb els anys que fa que he estat mestre, i crec que els que estem en aquesta taula també, no? La contradicció és que tens un pensament, uns valors, i quan entres a l'aula, igual no actues com tu creus que ets, eh? I què et porta a no actuar com tu creus que ets? A vegades, doncs, el teu desconeixement, la teva manca de pràctica, de reflexió sobre la pràctica, de treball en comú amb els companys, de comprendre més aquells alumnes, de saber més de continguts, perquè a vegades els mestres, que són molt responsables perquè els alumnes aprenguin, quan no tenim un domini profund del que és les matèries diverses, sense voler-ho, ens tornem dogmàtics, justament perquè volem que els alumnes aprenguin i els hi volem posar en el cap allò que dèiem que... No? Llavors, això et porta a actuar d'una manera que, si la reflexiones, pot ser que diguis, ostres, jo ara per què he fet aquell crit, o per què he contestat d'aquesta manera, o per què amb aquell nen o aquella nena no li he fet cas, no? I crec que aquest és la clau dels problemes que tenim a l'educació. La queixa de molts mestres, la queixa de molts pares, perquè jo crec que patim un excés de diagnosis, i tinc companyes, ara estic pensant en una companya que és una gran mestra en una escola fantàstica que està de baixa. I per què està de baixa? Perquè uns pares la van tractar malament, justament perquè ella es preocupa molt per incloure tots els alumnes, i l'equip directiu i els companys no la van saber defensar.
De fet, una de les coses que dius en un dels teus podcasts és: no hi ha futur sense escola i escola sense mestres. I jo ho deia per començar. Es calcula que el 2030 faltaran arreu del món més de 44 milions de mestres i professors, no? Fa uns mesos també sentíem una enquesta que ho deia, mestres que ho deixarien, no? Que es desanimen, com deies ara, no? Com es pot despertar, mantenir aquesta vocació, aquesta passió de mestre? I sobretot una altra cosa que jo crec que és important, que passa per una certa autocrítica, que és: i a qui no senti passió, i a qui no comunica, i a qui no transmet, i a qui no connecta amb l'alumnat, què li hem de dir? Que també n'hi ha.
Ui, tant. Sí, sí, molts. Bueno, jo amb aquests, o aquestes, n'he parlat amb molts, i a vegades omplen molt les xarxes, Són els que es fan sentir més. A mi m'agradaria parlar amb ells, no sé, a vegades parlar també demana que l'altre vulgui escoltar, no? Però, escolta, és una professió. Si vols ser cirurgià i vals per ser cirurgià, sigue-ho. Si no, busca una altra feina. Saps? Jo crec que és tan fàcil com això. Mira, hi ha moltes concepcions... Avui, jo crec que cada vegada més s'està instal·lant una concepció tecnicista del que és l'ensenyament. I això fa mal a l'humanisme. Fa mal a aquella escola que no només ensenya coses, sinó que també ensenya a ser i a conviure. I és que ensenyar a ser i conviure està intrínsecament vinculat en el saber fer i en el saber de coneixement. I això crec que ho deia molt clar Delors fa bastants anys. Sí.
Coral, no, molt d'acord amb el que diu el David. En realitat, clar, si tu creus que la teva feina és ser professor de matemàtiques i fer que el 30% d'alumnes de la classe que són capaços d'entendre't al teu nivell aprenguin mates, aquí t'has equivocat de professió. I jo penso que aquí, doncs, has posat l'exemple del cirurgià. Clar, un cirurgià avui en dia ha de ser molt bo tècnicament, ha de fer servir robots, ha de ser capaç de no sé què, però ha de ser capaç d'explicar-li al pacient què li farà, com li farà, quin efecte tindrà, perquè el pacient sigui capaç de prendre decisions. Les professions avui en dia han canviat i estan canviant molt, i la professió de mestre, molt. I vol dir que hem de ser educadors i que el que ens ha d'importar, i ho hem dit tots, ho ha dit l'Agnès, ho ha dit la Fren, ho ha dit el David, és la persona, entendre el nen. I moltes vegades, també des de la professionalitat del mestre, som nosaltres els que hem d'entomar les relacions amb els alumnes i amb les famílies des de l'empatia i la positivitat del professional. És a dir, em poso un exemple. Si jo vaig amb una família que té un alumne amb dificultats i començo l'entrevista dient és que el seu fill ens genera molts problemes, és que el seu fill no el podem tenir a l'aula, és que el seu fill... Què ens farà aquest? Què ens farà aquesta família? Sortir la defensiva. I és normal, perquè ens passaria a nosaltres si aquest alumne amb problemes fos el nostre fill. Jo a vegades sempre crec que una de les coses que els mestres hem d'entendre és posar-nos en el lloc dels pares, és a dir, com nosaltres som pares. Si tu comences l'entrevista amb aquesta família d'aquest alumne, que és molt disruptiu, que té molts problemes, que requereix potser un diagnòstic i un tractament psicològic, comences dient, a veure, el Pau, veieu vosaltres també a casa, no sé com el veieu vosaltres, i comences des d'una actitud de posar-se en el seu lloc i d'empatia, l'actitud de la família serà diferent. Majoritàriament, no sempre, però en molts casos, no?
Agnès?
Jo crec que el que estàs dient és importantíssim, que la nostra feina sense empatia, diguéssim, no s'aguanta. Empatia cap als infants, cap als companys i cap a les famílies. I que hi ha d'haver un punt d'amor a l'escola. Si no hi ha aquesta estima, els nens, si no se senten segurs i estimats, difícilment estaran tranquils i podran compartir, podran deixar-se anar, podran aprendre, i les famílies també han de confiar en nosaltres. I nosaltres tenim aquest deure de guanyar-nos la confiança. I com diu la Coral, depèn de com els tractem, de com hi ha la comunicació, quina comunicació tenim, això és bàsic. I una de les coses és fer sentir que a la família que som un equip, que volem el millor pel seu fill, ells i nosaltres. O sigui, per tant, tenim els mateixos objectius i que el que volem és ajudar el seu infant. I aleshores, això, aquest punt de l'estima, ho canvia tot.
Si permet.
Digues, Efren.
Jo, on més he treballat, ha estat amb nens amb discapacitats, no? Aleshores, com a director, em tocava explicar coses al mestre. Dic, mira, el primer que has de fer és pensar que aquesta família, tota l'expectativa que tenia, li ha caigut. Posa-te'n al seu lloc, sisplau, i a partir d'aquí comença a treballar. Imagina't que tu, allò que més esperes i que més desitges, doncs hi ha una situació, doncs, que es trenca. Parlem-ne, i a partir d'aquí t'asseguro que la persona girava, però girava a l'altre.
Avui, a més, ens trobem amb moltes famílies... Les famílies són grans, tenen els fills grans. Sí. Majoritàriament, en molts casos, són fills molt desitjats i molt dissenyats prèviament. Sí. Clar, quan això no compleix, de seguida busquen, intenten buscar solucions. I fixeu-vos que segur que us ha passat a tots vosaltres que et venen famílies a l'escola amb un diagnòstic com si fos un punt final. I tu els dius, no, el diagnòstic és el punt d'inici per començar a treballar.
Efectivament.
I això, els que ho hem de saber fer som nosaltres, perquè som els professionals. I jo voldria dir una cosa, perquè del que tu has dit m'ha fet pensar molt. I les frases que abans deia el Jaume, que han sortit per el so del Jaume Cela. Ostres, si no som nosaltres els mestres els que actuem amb una responsabilitat social, estem ajudant a construir un món que serà molt desigual. I permeteu-me que citi un senyor que el vaig sentir l'altre dia, em vaig quedar esgarrifada. El Sabater, aquest senyor que havia estat filòsof i que ara pràcticament...
Fernando Sabater, ja.
Sí. L'altre dia va fer una frase que va dir, és que el professor lo que tiene que hacer en el aula es dedicarse solo a los alumnos con capacidades y olvidarse de los que no lo entienden.
El llibre, L'ètica Amador, se'n deu haver oblidat, aquest llibre, no?
Un petit incís, perquè hem acabat parlant de les famílies, vinculat amb això, i a mi creia que el tema anava més per profes, no? I mestres, torno a l'empatia, mira, jo crec que per ser mestre, ara em posaré molt prim mirat, per ensenyar matemàtica has de tenir empatia amb l'alumne. Si no tens empatia, fes-t'ho mirar, aprèn, revisa't, i si no, deixa-ho. Però per què més cal tenir empatia? Jo aquest exemple que he posat d'aquesta mestra és una mestra, jo diria que d'empàtica, de 0 a 10 és un 11. Però també ens trobem famílies que són com són i equips que són com són. Però tenim un altre problema. Estem en un moment històric en què d'empatia socialment n'hi ha poca. Només cal que obrim el diari o escoltem la ràdio. I on hem d'ensenyar empatia i conviure, generar ambients d'empatia per aprendre continguts, però també per aprendre a ser ciutadans, és a l'escola.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Estic perdut. No sé què vull ser.
Hem rebut molta immigració que pot haver afectat els resultats. I en lloc de tapar-ho, hem de pensar quins recursos posem per ajudar-los. Rosa Maria Martínez Palau.
Doncs fem una mica de tertúlia ara. Per exemple, amb canvis que hi ha hagut sobre les proves de competències bàsiques, que abans les feia tothom, ara només les faran uns quants centres. També hi haurà una altra prova del Ministeri a 6è de primària i 4 d'ESO. Totes aquestes proves ens ajuden a què? Ens porten a bon port perquè després surten els resultats de les proves i ens posem tots les mans al cap i és horrorós i el sistema educatiu, que és una de les preguntes que es fa el David en un dels seus podcasts, és l'escola és un desastre, no? Llavors, aquestes proves són unes aliades o són unes tanques que ens fan ensopegar?
Mira, depèn de com ho tractem, no? Nosaltres, per exemple, a l'escola L'Univers, quan tenim un cert recorregut d'unes proves iguals, no? Fem un estudi de dir, bueno, quin tipus d'exercicis fallen més, aleshores, ostres, potser el treball dels gràfics no ho estem fent prou bé, aleshores ens proposem unes millores i ho fas. Si serveix per millorar com a escola, jo ho trobo molt bé. Ara, com que van canviant les proves, si les van canviant, no tens aquest recorregut i, clar, pot ser que un any et surti més baix, però aquell grup és especialment, no sé, especial, diguéssim, no? I no pots tenir en compte aquelles dades, no?
Jo penso que és igual que quan parlàvem abans del diagnosi dels alumnes. És a dir, sí, els resultats de les proves serveixen, com tu deies, Agnès, per millorar, perquè ens donin informacions per fer millor les coses, anem genials. Si els resultats de les proves serveixen per crear un núvol de males notícies amb què tot va pèssim, això no genera que les coses vagin millor. Al revés, genera malestar i pessimisme en els mestres. I jo aquí crec que hem de ser capaços d'entomar les proves com una diagnosi per millorar, no per culpabilitzar-nos ni per fuetejar-nos de lo malament que fem les coses.
Més, digues.
Si és facilitador, endavant. Si és barrera, no.
Més canvis en el currículum de batxillerat per homologar-ho amb la resta de l'Estat. Ciències, tema ciències. S'han reduït algunes hores. Tens la impressió, tu que ets home de ciències, tu també que ets dona de ciències, que s'està posant en perill les ciències i sobretot aquesta idea que el currículum vinga a canviar-lo, no? Que al final els professors i els mestres, imagino que esteu més marejats que una altra cosa, no?
Jo, mira, explicaré les sensacions que tinc.
Vinga.
I tiro una mica enrere, no?, sobre les proves, que si no serveixen per aprendre. L'estadística, per què em serveix l'estadística? Si l'estadística em serveix per dibuixar una part de la realitat i prendre consciència, d'acord. Quin problema tinc quan l'estadística em serveix per fer plans i gastar-me milers d'euros per fer el mateix? Vull dir, els plans que està fent el departament, perdoneu-me que sigui crític,
no, és
amb
que
tota la bona voluntat del món
per
tenir millors resultats en competències bàsiques, estan apel·lant al mateix, que és veure com, d'una manera tècnica, faig que els nens aprenin tècniques matemàtiques, deixant de banda tot el que és el pensament de cada un dels alumnes, la creativitat i la flexibilitat que té a veure amb millorant continguts i resultats matemàtics. I aquí vaig al que deies de les ciències. I permeteu-me que anomeni Edgar Morin, que té 104 anys i encara escriu coses, i per mi és un savi de referència, més avui dia. I què ens diu l'Edgar Morin? Diu, és que el món és complex. I per entendre el món has de saber baixar d'aquesta complexitat per analitzar, però tornar a pujar la complexitat per relligar. Doncs això no se soluciona discutint si tinc més hores de química que de biologia, o de mates o d'art, per dir una altra cosa. Fins que no ens fiquem això en el cap, aniran mal dades, des del meu punt de vista.
És que el plantejament, o sigui, si féssim cas a tots els mestres i a tots els professors, sobretot de batxillerat, els nostres alumnes estarien com 45 hores a la setmana a l'escola. Clar, això evidentment no és possible i jo estic totalment d'acord amb el David que el que és essencial i és la persona i això és el que hem de fer. El que sí que és cert és que el currículum de batxillerat que teníem nosaltres amb el tema del treball de recerca, amb els temes de les distribucions de matèries, funcionava. I a més hi ha una cosa que no hem d'oblidar. I no és pretensió. Les corrents pedagògiques, normalment aquí a Catalunya, han estat sempre punteres i potents. Per tant, jo crec que potser podem ser nosaltres referents en comptes de tornar enrere amb moltes coses que es fan a la resta de l'Estat, que jo crec que són plantejaments potser més antics o menys potents pedagògicament.
I parlant de currículum i del que s'hi posa, no? La part emocional. Ha d'estar el currículum, no ha d'estar el currículum, i sobretot si ha d'estar el currículum dels que aprenen a fer de mestres, no?
Clar, jo crec que en la formació de mestres això seria bàsic.
I no hi és.
Jo ho veig amb els alumnes i les alumnes de pràctiques que venen a l'escola, que els hi ve de nou quan veuen que nosaltres a l'escola, en l'horari, tenim un espai durant la setmana per fer com entrenament, dic, i ara ho dic així una mica frívol, no? De fer tècniques dinàmiques de grup, coses d'educació emocional. Clar, els hi ve totalment de nou. I això a mi em sorprèn, perquè penso que és una cosa molt bàsica, no? com acompanyar els alumnes i tot això. Jo crec que s'hauria de fer com un acompanyament als estudiants de la universitat, perquè ells experimentessin aquest acompanyament, entens? O sigui, que ells també fessin les dinàmiques, ho provessin, i ells també fessin tot el treball d'autoconeixement, d'autogestió i de resoldre conflictes. Tot això és bàsic i després ells ho podrien aplicar a l'aula.
Sobre aquesta formació del professorat, el Ripollès, un grup de directors, van anar a Dinamarca i a Suècia per veure com ho fan en aquests països, no? Són països, també Finlàndia, en els que la formació i la selecció i qui entra a ser de professor tenen molt clar que les primeres edats són les més bàsiques a la vida, no? I aquí ens costa una mica, no?, entendre això. Llavors, en matèria de formació, on creieu que estem fallant, bàsicament? David, no riguis, no digues.
Bueno, a nivell d'universitat, si agafes, diguem-ne, els currículums universitaris, veuràs que, per exemple, el que és l'atenció a la diversitat poden ser, doncs,
són pinzellades. Pinzellades sense cap.
Llavors, clar, si el que hi ha a les aules és molta diversitat, alguna cosa no valora en l'educació universitària bàsica. Per tant, hem d'atacar per aquí.
Amb el tema de la formació de mestres, un tema... Jo no sóc mestra d'estudis, després hi he estat mestra durant l'escola, però una cosa que em va sorprendre molt, el tema més important que un mestre ha de fer per la importància que té per l'aprenentatge és la lectoescritura. Sí. Els nostres alumnes de magisteri no treballen la lectoescritura d'una manera transversal, profunda. Això és que sembla impossible. O la manera d'afrontar l'aprenentatge de les matemàtiques. És evident que han de saber matemàtiques, però l'important és que sàpiguen que tenir estratègies perquè els alumnes aprenguin matemàtiques o aprenguin, evidentment, un procés bàsic com la lectoescritura. I després, jo crec que hi ha una cosa que també ens ho hauríem de fer, que és una cosa molt, a vegades sense que quedi escrit, però molt clar. Quan tu fas un rànquing de profes, el profe d'universitat sempre és el més llest, el més potent, el que sap més, i la mestra d'infantil és la Maria de... No? O sigui, hi ha un despreci quan és... Jo estic totalment d'acord amb el que has dit. Són les etapes bàsiques. El tema només de la fonètica, del llenguatge, del lèxic, tot això s'aprèn a casa i als 2 i als 3 i als 4 anys a l'escola infantil.
David, els millors haurien de ser mestres, els millors per mestres. No?
Però primer deixa'm dir una cosa, perquè digues, fas una pregunta molt difícil de contestar. Jo vull rescatar que jo, que he fet classes tant a l'Escola d'Educació Infantil per mestres de Manresa com a l'Autònoma, a l'Escola de Mestres, vull rescatar que allà tenim uns grans professionals. Però jo crec que ens torna a passar el mateix. Potser jo diria que tenim una crisi de pensament, de com enfoquem les coses, des de la meva manera. Fixa't, jo entenc que haurien de ser uns artistes, perquè fer de mestre és un art, en la vida quotidiana. Val? I per mi, ser un artista en la vida quotidiana, no sé si amb això acabaràs d'estar del tot d'acord, és saber, per exemple, molt de mates. Perquè si sé poc de mates, no podré ser un artista en la vida quotidiana.
Estic totalment d'acord amb això.
Vale. Llavors, jo crec que el gran problema és que això ho separem. I al separar això, doncs, ens venen molts problemes. I acabem amb una cosa que no ens agrada, però que acaba passant, i és, ei, el que és bo en mates és un bon profe. No necessàriament.
Però si no ets bo en mates, si tu no tens una bona comprensió profunda de mates, tampoc seràs un
correcte. I l'altra cosa que voldria explicar, també, que és una altra dicotomia, és la raó i l'emoció, no? Vull dir, és que tot va junt, no ho podem separar. Jo, quan he vist pràctiques a escoles, perdoneu-me, de cara estem fent treball emocional i després farem treball intel·lectual, a mi em marejo, no m'agrada, no? Perquè és, una, aprendre o donar-li valor a l'emoció d'aprendre, saps? També aprendre a controlar les meves emocions, però situadament, en el moment. En el moment del conflicte cognitiu, en el moment del conflicte social, relacional.
No? És que l'educació emocional té com tres potes, no? Una és el model que donem, que això és bàsic, perquè aprenen més amb el que fem que no amb el que diem. Per tant, el mestre ha de ser conscient sempre que estem sent un model, i això és molta responsabilitat.
Això és la marinera.
Amb lo bo i lo dolent que deia abans la Coral. L'altra pota és en un cert entrenament perquè ells entenguin què són les emocions, saber quines emocions hi ha, què faig quan tinc un conflicte, què puc fer per calmar-me quan estic amb ràbia, que, o sigui, hi ha unes hores d'explicar com funcionem, no? I després hi ha el dia a dia, que és quan passen les coses, que a tot moment, treballs de grup, sempre hi ha discussions, no sé, en tot moment has d'acompanyar això.
Mira, Agnès, m'has fet pensar en una cosa que a mi em va... Per mi va ser com una gran revelació, no? I és a l'escola on jo estava, que crec que era una escola del SAPEC, no? Innovadora, bé, jo vaig aprendre moltíssim allà, no? Vam decidir fer un pas més endavant, no? I em vaig adonar que, clar, aquest pas més endavant volia dir que l'horari setmanal ja no posava matèries, posava altres coses, vale? Fèiem un treball més globalitzat, però no ens oblidàvem de les matèries, no? I això em va portar, i m'has fet pensar molt amb això que tu dius de les emocions, no? Que és que vaig necessitar trobar estones cada dia amb els meus alumnes per dir, escolteu, avui, quan hem estat fent això, què creieu que hem estat fent? Perquè hi havia nens que no li posaven nom. No identificaven que feien mates, que feien literatura, que, saps? I llavors, amb les emocions, jo crec que és el mateix.
El mateix.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
És essencial que els docents tinguin molt clar com aprèn cadascun dels seus alumnes per entendre'ls i atendre'ls. Rosa Vela.
Doncs en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, tenim aquest goig de tenir una tertúlia de savis mestres. El Telegram del programa ens han penjat una notícia sobre els avis, no? I l'Alan ens va escriure al Telegram, els avis volen fer la seva, però em pregunto cap a quin model anem, no? Si els avis han d'ajudar, no han d'ajudar, han de fer la seva, no han de fer la seva. Us volíem demanar, si sou avis, quina és la vostra filosofia com a avis. De fet, l'Efren, al veure que parlaríem d'avis, em va escriure, m'he emocionat, el juliol en tornaré a ser per tercera vegada, és una de les etapes més extraordinàries de la meva vida.
Sí, sí, és així.
Sí?
És així, sí. Hi havia un autor que era de... Bueno, la lectura obligatòria, que era Eric Fromm.
Sí.
I em sembla que Eric Fromm no va ser mai avi. Perquè quan definia, diguem, l'art d'estimar, parlava de l'amor fraternal, l'amor eròtic, l'amor transcendent, però no parlava de l'amor d'un avi. És extraordinari.
Oi?
És la interacció que hi ha amb un net o una neta. No es pot explicar en paraules. I ho vas haver viscut, no? A partir d'aquí és un aprenentatge que fas, que és mutu. I sobretot, per mi, el que és més important, a part de ser inexplicable, és que redescobreixes el teu infant que portes a dins. Et deixes anar amb aquell net o aquella neta i, curiosament, descobreixes també que la interacció que hi ha és molt diferent de la que vas tenir amb els fills. Temps de pressa, corrents amb un avall. Molt net, no?
No, no, perquè ara m'has fet pensar en la meva vida, temps, pressa, corrent amb un avall.
Amb els fills, a la Finlàndia, que torna... Sí.
Tenim algun avi més a la taula o àvia, no?
Sí.
Sí?
Jo en tinc 6.
Tu?
És un goig, com diu la Fren. És un goig. Mira, però jo també he après què és el més important de ser avi? La presència. Vull dir, he passat per... Saps allò, aquelles èpoques que dèiem, ostres, adolescent, has de tenir un projecte de la teva vida. I com a avi, doncs... Pues, mal rotllo. En canvi, si ets present, i la veritat és que la meva dona i jo, des del dia que va néixer el primer, vam dir, dedicarem com a mínim un dia setmanal. Allò es va ampliar. I això ha fet que ara que tinc nets de 25 anys...
Ui, que grans!
Doncs tinc una relació que no es pot explicar en paraules.
Sí, clar, en el món en el que vivim, en què cria, és complicat, els avis tenen un rol important, no?
Sí, sí, jo veig a l'escola que hi ha avis que porten una càrrega gran de cada dia emportar-se'ls a dinar, de venir-los a buscar, i et fa dubtar, no?, de dir, és un goig per una banda, però a vegades potser és una càrrega també. Eh?
Has de marcar
jo trobo
terreny,
que hi ha d'haver un equilibri, no?, entre el gaudi, entre ajudar, però també que els avis no ho solucionen tot, perquè si no...
Jo, a més, crec que tenim avis en aquests moments que són professionals o són persones que tenen una vida, no? I clar, això també fa que a vegades és suport, és gaudir, és ser avi, però no és ser un suport continuat. Exacte. Perquè això et permet... No? Jo aquí crec que, bueno, com amb tot, en el punt just està la virtut, no? Jo aquí sí que ho veig, estic d'acord amb tu, més. Que a vegades...
I hem de posar límits, Coral.
Sí.
Hem de posar límits.
Hi havia un anunci molt bo, sí, que es veia una mare que intentava connectar amb l'àvia o amb l'avi per veure com li col·locava el fill,
vale.
I li deia, oi, és que l'agenda he d'anar al gimnàs.
Ah, clar.
I el trobava fantàstic.
Sí.
Sí, no? Sí.
Una amiga meva l'altre dia em deia, és que els meus amics, que són avis, diu, estan molt lligats, no? I deia, és que a la meva època fèiem servir més cangurs, no? Clar. Llavors aquí, clar, hi ha gent que no s'ho pot permetre de pagar cangurs, però aquesta amiga que em deia, sí que s'ho poden permetre i fan servir molt els avis, no? I ella deia, home, potser que tampoc no abusem, no?
És una qualitat, jo recordo el vincle amb els avis, que és un tresor.
Sí, totalment.
Però fixa't, en l'equació aquesta que comentes, Agnès, hi ha... I la presència dels pares amb els seus fills, on queda? I què està passant, no? La vida és molt complexa, però...
Avis que aixequen els nens fins a l'hora d'anar a dormir, sí.
No, això no és fer avi, eh?
Això no va bé.
Ho hem fet.
Doncs fins aquí aquesta tertúlia avui de Savis Docents. És un plaer sempre sentir-vos. Estic molt contenta d'haver pensat un dia que havíeu de venir amb tot el vostre saber. Doncs moltíssimes gràcies, Coral, Agnès, Efren, David. Una forta abraçada.
Igualment.
Gràcies per l'oportunitat. Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
Ai, Renoi, de Michael Rosen i Helen Oxenbury, publicat per Edicions Ecaré i recomanat per Cicle Infantil.
Jaume Centelles, benvingut. Hola. Per què ens l'has portat, aquest llibre?
Avui he portat un llibre meravellós. És un exemple del que és un àlbum il·lustrat, que funciona en aquestes edats, perquè té protagonistes... animals humanitzats, imatges molt clares, un format generós, repeticions, música, poesia, sorpresa, una estructura molt clara. És, a la coberta ho posa dels mateixos autors que van fer un llibre mític que es deia Anem a casa un os, que ja deu tenir 35 anys o més. La Oxenbury i el Michael Rosen, fantàstic. Però aquest té una estructura diferent, perquè tot i que és repetitiu, si en aquell primer se centrava molt en la natura, aquí desapareix tota la natura. Totes són els protagonistes. No hi ha res. El fons és totalment blanc. I té, també m'agrada perquè té com una estructura una mica... allò que li diem nonsense, que és una cosa molt anglesa. Penseu en Alicia en el País de les Meravelles. Aquesta cosa absurda, diguem-ho així, absurd, que m'ha agradat, sí.
Què explica el llibre, Jaume?
És una estructura molt senzilla, és una sèrie de repeticions, és un nen que té aquest aspecte com molt anglès, molt british, amb aquest barret negre, la jaqueta vermella, molt anglès, que va caminant i se'n va a fer recados, a comprar. Se'n va a comprar, poteu la llista, i a cada botiga ha de comprar una cosa. Llavors aquí són 6 botigues, que la història es va repetint, és la seqüència, arriba allà i diu, vaig a la botiga, a la primera, a comprar pastanagues. I li donen una altra cosa, i diu, Renoi, quasi ploro, em van donar un punt suspensiu. I abans de passar pàgina has d'endevinar què li van donar. Hi han dues pistes a la resposta. Una que és gràfica perquè el botiguer, en aquest cas, li dona un embolcall, i si t'hi fixes, es veu allà una punteta, una ploma, saps? I l'altre ja és de fer una rima amb la paraula ploro. Quin animal pot rimar amb ploro, que té una cua vermella, etcètera. I quan passes plana dius, ostres, em van regalar un lloro, em van donar un lloro. Vale, continues. La següent ja és, me'n vaig anar a comprar un barret. I el mateix, si li regalen una altra cosa. I aquí has d'endevinar què és. També veus l'embolcall de la botiguera i una cua que rima amb disbarat. Ui, quin disbarat! Em van donar un... pam, gat, i així, no? Vaig anar a la botiga a comprar una butaca i, Renoi, que curiós! I em van regalar un os. Bueno, és així, és una cosa molt acumulativa. i per recordar-ho, què va passant, està molt ben dibuixat, simpàtic, divertit.
Algun moment així cèlebre del llibre, de la història?
El moment de passar plana i endevinar què és, està bé, però sobretot al final, quan es munta un guirigall allà, perquè ell tots les bèsties se les emporta a casa, i al final en té sis allà, i de cop i volta cap al final, poc, trucant a la porta, i aquí se'l veu amb ell obrint la porta, i imagines què pot passar. Aquest moment, ai, què passarà, és el millor del conte. Uau, quina sorpresa.
I què poden aprendre, Jaume?
Doncs mira, jo quan el vaig acabar de llegir vaig pensar en un senyor alemany que m'agrada molt, que es diu Goethe, que escrivia, i en certa ocasió va dir que cada dia hauríem de fer quatre coses importants, que són llegir un poema, ser capaços de mirar un quadre bonic, escoltar una melodia i, sobretot, poder dir unes paraules raonables, deia ell. Doncs aquest llibre té aquest to amable, aquest de dir, bé, que bonic, que m'ho he passat molt bé, compartir-ho amb els alumnes, amb els fills. Té aquesta cosa de dir, oh, que bé, no?, la vida, que ens ofereix aquests moments, aquestes estones agradables de gaudir d'unes il·lustracions precioses, de sentir unes poesies. M'ha agradat per això, no?, per aquest to amable, diguem-ho així.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre Ai, Renoi és: quin animal li donen al protagonista quan va comprar pastanagues? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat, i teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del Jim i la Janis, que és la Bet Solà. L'enhorabona per la Bet.
Vaja.
Jaume Centelles, una forta abraçada.
Igualment.
Petons.
Fins la propera.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I la setmana vinent, programa amb joves de 4 instituts de Catalunya. Us deixem amb 6, el fill del mestre. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
El fill del mestre fa ninots,
estem.